anomenada Argentina.
Ostres, quina anàlisi més profund. Gràcies. Que vagi bé. Bon cap de setmana a les 8 en punt. Bona nit.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Últimes hores de campanya al País Basc, amb els debats finals encara en marxa, PNB i Bildu i el Partit Socialista a Bilbao i el PP a Vitòria, avui també en presència de Pedro Sánchez, d'Alberto Núñez Feijóo i de Pere Aragonès, amb una setmana marcada per les declaracions del candidat de Bildu al voltant d'ETA. De seguida hi anirem en directe per saber-ne l'última hora. També estem pendents, però, d'un incident a les portes del Tribunal Penal de Manhattan, on es fa el judici a Donald Trump. Sembla que una persona s'hauria calat foc a si mateixa. De moment és la informació que tenim a aquesta hora. D'aquí uns minuts ho ampliarem i també hi connectarem en directe. Mentrestant, a casa nostra, quan falta just una setmana perquè comenci la campanya, Esquerra torna a proposar a Carles Puigdemont que faci un cara a cara amb Pere Aragonès. Una proposta que, de moment, Junts no ha respost. I això mentre el líder de Junts amenaça a Pedro Sánchez de no posar-li fàcil per aprovar els pressupostos de l'Estat si el govern espanyol no reverteix l'infrafinançament a Catalunya. De tot plegat en parlarem avui en temps de tertúlia amb la periodista i consultora en comunicació Sílvia Cànovas, el periodista i filòleg Oriol Rivet, l'expert en economia social Dolors Camats i el sociòleg i exdiputat del Parlament Rafa López. Amb ells també comentarem les novetats al voltant del cas Pegasus. El jutge que investiga l'espionatge per Aragón no es refia de l'antiga cap del CNI, Paz Esteban, i ha decidit que tot el procés continuarà sent secret perquè la seva defensa no hi pugui posar entrebancs. I mentrestant, el comissari Eduard Sallent li ha sortit competència per ocupar la nova plaça de major dels Mossos. Es tracta de la comissària Alicia Moriana, cap de la regió central, una decisió que serà, per tant, més complicada del que semblava perquè es donava per fet que Sallent seria l'únic aspirant. A tot això, avui s'ha signat l'acord perquè l'antiga fàbrica de Nissan torni a funcionar, aquesta vegada, però com a centre d'exportació de cotxes arreu del món, de la mà de l'automobilística xinesa Chery i de la catalana Ebro. Un dels màxims responsables, Pedro Calef, ho ha definit així.
El compromiso de Chery y de Ebro con esta fábrica es total. Tenemos el compromiso de recuperar la bolsa de reindustrialización de 1.250 trabajadores. Tenemos el compromiso de renacer la marca Ebro. Y tenemos el compromiso de llegar a 150.000 vehículos en el 29. Hoy iniciamos un camino brillante, con mucha ilusión, con mucho esfuerzo, sobre todo en las últimas semanas.
Com sentíem, la previsió és fabricar aquests 50.000 cotxes l'any al 2027 i triplicar-ho de cara al 2029. I a banda d'això, també anirem fins al Pens, on en ple debat sobre la sequera, avui i demà els veïns voten si volen que l'Ajuntament construeixi una piscina municipal. En temps de tertúlia, n'entrevistarem l'alcalde Toni Prat. I acabarem el programa d'avui fent un repàs als 25 anys de Plats Bruts. La sèrie va començar el 19 d'abril del 1999, d'aquesta manera.
19 nens que van anar d'excursió es van perdre la muntanya del Matagalls. No hi ha cap senyal de vida després d'una setmana perduts pel Montseny. Amics del monitor que n'era el responsable...
Doncs bé, aquests eren els primers minuts d'aquest primer capítol de Plats Bruts. Avui, a partir de les 10 de la nit, hem muntat un concurs amb dues persones que s'han mirat la sèrie un munt de vegades i que ho saben tot, o gairebé tot, sobre el David, el López, la Carbonell, l'Emma... Avui, excepcionalment, per tancar el 9C, doncs, el gran concurs de Plats Bruts amb preguntes que també podreu intentar resoldre, evidentment, des de casa vostra. Però abans, pel que fa al temps, gran part del cap de setmana serà tranquil. Diumenge, però a partir del mitja tarda, descarregaran ruixats tant al Prepirineu com al Pirineu de les comarques de Girona, també en altres sectors interiors del nord del país. Aquesta nit tornarà a ser força freda, tot i que una mica menys que l'anterior. I de dia sumarem 2 o 3 graus a ponent a la Vall de l'Ebre i també a l'interior de les comarques de Girona. De seguida, tot amb més detall. Ara són les 8 i 4 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Ho acabem de saber. Un home s'ha calat foc a si mateix davant de l'edifici on s'està jutjant l'expresident dels Estats Units, Donald Trump. Ha passat, com dèiem, concretament a les portes del Tribunal de Manhattan. Les imatges, que hem de dir que són molt dures, les ha emès en directe la cadena CNN, que estava retransmetent en aquell moment el que havia passat en el judici i cada cop s'ha trobat amb aquesta escena.
An active shooter is in the park outside the court. We have a man who is lit, he has set fire to himself. A man has emblazoned himself outside of the courthouse just now. Our cameras are turning right now.
Així és com la periodista retransmetia aquestes imatges on s'hi pot veure, com dèiem, clarament l'home cremant en un banc del carrer, aparentment encara viu.
De moment es desconeixen els motius concrets d'aquesta acció. El que sí que sabem és que ha tingut lloc en la primera setmana del judici de Trump a Nova York. És el primer expresident que s'ha assegut al banc dels acusats per fer front a un procés penal. El candidat republicà s'enfronta a 20 anys de presó.
Doncs sapiguem quina és l'última hora amb el corresponsal de RAC1 a Nova York. Martí, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs l'home s'hauria calat foc just després de llançar diversos pamflets a l'aire i, com deia, ho ha sorprès els periodistes que estan cobrint el judici contra Trump just a la vorera del davant. L'home es trobava en una zona acordonada, seleccionada per als simpatitzants de l'expresident, i un equip d'emergències se l'han dut en una ambulància. El judici contra Trump pels pagaments il·legals per comprar el silenci d'una actriu porno està, com deia, en fase preliminar. Tot just està en el procés de selecció dels membres del jurat, un procés que està sent molt lent perquè és un judici molt mediàtic i hi ha testimonis que no es veuen capaços de ser imparcials, però s'espera que es completi la selecció per començar el judici la setmana vinent.
Gràcies, Marc. Doncs, com dèiem, aquesta és l'última hora que ens arriba des de Nova York, com dèiem, amb aquest home que s'hauria calat foc a si mateix justament davant de l'edifici on s'està jutjant l'expresident dels Estats Units, Donald Trump. D'aquí a una estona, doncs, intentarem també ampliar aquesta informació amb el Marc Tió. Gràcies, Marc. Bona nit.
Bona nit, gràcies.
Les 8 i gairebé 7 minuts, seguim amb més qüestions, en aquest cas al País Basc, on d'aquí a menys de 4 hores s'acaba una campanya electoral amb Bildu capaç de fer el sorpasso. Diumenge seran les eleccions i la disputa per la victòria està frec a frec. Totes les enquestes coincideixen. Per primera vegada, Bildu, que podria guanyar el PNB, seria, però, un terrabastall polític que, a més, també podria condicionar la legislatura espanyola i els equilibris de Pedro Sánchez per continuar a Moncloa.
Una recta final de campanya de les més incertes des de la recuperació de l'autonomia basca, en què es pot trencar l'hegemonia del PNB. Justament per això, avui hi ha un desembarcament de líders estatals a tots els mítings, a part del president espanyol, també són Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
Anem, però, a PAMS. Aquesta hora al País Basc estan en marxa pràcticament encara tots els actes de tancament de campanya. El PNB i Bildu, en aquesta lluita aferrissada per la primera posició, que pleguen veles a Bilbao, l'Esquerra Berzale, a més, que té el suport de Pere Aragonès. Anem cap allà en directe, enviat especial de RAC1 al País Basc. Arnau Mañé, bona nit.
Bona nit, sí, el president de la Generalitat a la primera fila del míting de Bildu, Esquerra i l'Esquerra Republicana i l'Esquerra Berzale, que van junts a les europees, i Aragonès avui no s'ho ha volgut perdre. Ara mateix un vídeo de Marta Rovira en aquest acte.
Ha sigut fent feina en l'àmbit internacional que hem aconseguit estrènyer les nostres relacions polítiques.
L'acte tot just ha començat, intervindrà en uns minuts el president aragonès, també el ministre de Finances d'Irlanda del Nord, en una plaça força plena que ha escollit aquí Bildu el rovell de l'ou de Bildu per acabar aquesta campanya. Moltes i corrinyes, algunes banderes de Palestina, en aquest cas antic de la ciutat. A pocs metres d'aquí també tanca campanya el PNB, en aquest cas amb el secretari general de Junts, Joan Turull, també donant suport als nacionalistes. I en aquesta batalla per la victòria electoral, molts interrogants encara sobre la taula. Els sondejos apunten que Bildu va per davant, però el PNB va a l'alça, trepitjant-los els talons després de la relliscada aquesta setmana de Pello Ochandiano. Diumenge els bascos decidiran si Bildu en té prou com per evitar que els socialistes facin a Imanol Pradales el nou lendakari.
Gràcies, Arnau. Després tornarem a connectar amb tu. Fins ara.
Fins ara.
I per la seva banda, el PSOE i el PP, que tanquen la campanya amb Pedro Sánchez i amb Alberto Núñez Feijóo, els socialistes que s'han erigit en el partit que decidirà el futur govern, perquè al PNB, previsiblement, li caldrà el seu suport per mantenir-se al poder. I el PP, que fa campanya contra el requisit lingüístic de l'euskera. Tornem de nou cap al País Basc. Raquel Andrés, bona nit.
Bona nit. EH Bildu ha estat el gran protagonista tant al míting del PSE com del PP. Al míting de socialistes, el candidat Enego Andueza ha criticat que els altres partits els falla la pota social, de la convivència o de la pluralitat. I ha destacat que el PSE és el partit de qui no vol aventures sobiranistes. Ha estat acompanyat pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha fet un discurs al món marc molt estatal, reivindicant la pujada del salari mínim, la reforma laboral o el reconeixement de l'estat de Palestina. Sánchez ha reivindicat que Euskadi és una societat pacifista y ha apelado a la convivencia.
La convivencia, las políticas progresistas y también la estabilidad no caen del cielo, salen de las urnas. Y para eso pido el voto para que el próximo 21 de abril haya más votos socialistas que garanticen convivencia, progreso y estabilidad a una tierra como Euskadi.
Al mítin del PP, que encara no ha acabat, Alberto Núñez Feijóo ha centrat el seu discurs en EH Bildu igualment. Ha dit que els partits es fan els ofesos quan parlen dels alertanes, quan PC i PNB els han blanquejat durant anys. El PP ha dit no ho farà mai si no demanen perdó ni col·laboren a esclarir els crims.
Gràcies, Raquel, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
I precisament sobre aquesta recta final de campanya a Euskadi, també de les possibilitats de cara a les eleccions de diumenge, li han preguntat al politòleg Silvio Falcón què en pensa.
El Partit Nacionalista Basc no ha perdut mai unes eleccions al Parlament Basc. Sembla una obvietat, però ni la cessió de Garaikoetxea, ni la il·legalització de Batasuna, ni les candidatures de Redondo Terreros i Mayor Oreja van poder guanyar el partit d'Arsayus Ardanza i Maz o Urkullu. El País Basc ha girat full, ha canviat de cicle. Les enquestes pronostiquen per primer cop la victòria per la mínima d'un altre actor, l'esquerra sobiranista d'Euskal Herria Bildu. Malgrat el soroll de la darrera setmana de campanya, la societat basca ha deixat enrere la violència d'ETA i sembla que aposta per una renovació. Un canvi que l'enginyer Peyo Chandiano vol representar. Les possibilitats per a un canvi passen per una victòria d'Euskal Herria Bildu i una correlació de forces favorable. El PNB, però, estarà encantat de revalidar el tradicional pacte amb els socialistes. Ara bé, aquest 2024, quelcom s'ha trencat a Euskadi. El PNB també pot perdre eleccions.
Gràcies, Silvio. I mentre al País Basc, com ara sentíem, aquesta mitjanit es tanca la campanya electoral, a Catalunya comença la setmana que ve i ara com ara ve marcada per un possible cara a cara entre Pere Aragonès i Carles Puigdemont. Esquerra torna a insistir-hi, ara pressionant amb una carta en què el reclama que confrontin projectes. Els republicans s'ofereixen a fer la trobada a la Catalunya del Nord o al lloc que sigui dels Països Catalans. Adrià Santasusagna.
Tot plegat ho demanen en una carta que envia el vicesecretari d'Imatge i Comunicació, també cap de campanya, Oriol Duran. El republicà explica que aquest proper dilluns a primera hora s'havia de fer el debat que organitza la cadena sèrie del diari El País, un debat que s'ha suspès perquè Salvador Illa ha de compareixer al Congrés pel cas Coldo. L'equip d'Aragonès proposa aprofitar-ho per fer el cara a cara amb Puigdemont allà on sigui, de forma presencial. A banda d'aquest cara a cara, Esquerra també demana un debat de números 2 en què hi participin Laura Vilagrà i Anna Navarro. Els republicans creuen que els debats i els cara a cara són la millor manera de confrontar els projectes que tenen els dos partits independentistes. La carta acaba dient que si Junts es nega a fer aquests debats voldrà dir que el partit no té cap proposta política pel país.
De moment, però, que Junts guarda silenci, no respon a aquesta nova invitació d'Esquerra. En el seu dia, però, recordem que Puigdemont ja va descartar fer aquest cara a cara. Sigui com sigui, però, parlant de debats, a RAC1 també en farem un. Serà el primer que es farà en plena campanya electoral i serà el primer dia de campanya, és a dir, divendres de la setmana que ve a les 9 del matí. El debat el moderaran el director i presentador del Món a RAC1, Jordi Basté, i també el director adjunt de La Vanguardia i col·laborador del 9C, Enric Sierra. Més enllà, però, d'aquest debat, Carles Puigdemont, que avisa Pedro Sánchez, que ho tindrà magre per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. El candidat de Junts per Catalunya assegura que no pensa donar-hi suport si no reverteix el dèficit històric de l'Estat a Catalunya.
Puigdemont reclama que la Generalitat rebi tots els diners que li pertoquen i creu que infraestructures claus, com l'aeroport i la zona franca, haurien de ser de titularitat del govern. L'expresident diu que ho batallarà davant de Pedro Sánchez i deixa clar que Salvador Illa no ho farà.
Nosaltres votarem que no als pressupostos generals de l'Estat si no reverteixen aquests incompliments històrics que els governs d'un costat, de l'altre i del senyor Illa també han provocat a Catalunya. Perquè mentre el govern del Pedro Sánchez, del president Sánchez, aprovava pressupostos els més incomplidors de la sèrie dels últims anys en Catalunya, el senyor Illa era ministre d'aquell govern i no es va sentir que consti cap queixa.
De moment, Salvador Illa no contesta l'advertència de Puigdemont i aposta per fer anuncis. El candidat del PSC promet ampliar les ajudes a les famílies monoparentals i les equipararà a les que reben les famílies nombroses.
I qui ja respost a les crítiques de Puigdemont per les inversions del govern espanyol a Catalunya és el ministre de Transports, Òscar Puente. D'una banda, treu pit de la feina feta durant els últims 5 anys en infraestructures i diu que en la comparació amb el PP hi surten guanyant. De l'altra, acusa també les diverses administracions catalanes de retardar algunes execucions per no posar-se d'acord. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
Sí, el ministre Puente diu que els retrets al govern espanyol per les inversions en infraestructures a Catalunya són un tema recurrent però no es correspon amb la realitat. Puente diu que l'execució de les inversions a Catalunya sempre són més difícils que la resta de l'Estat i posa l'exemple de l'aeroport del Prat.
Ampliació del aeropuerto de Barcelona. Pues mire, en Barajas no hay problemas. pero en el Prat sí. Claro, ¿qué pasa? Que se presupuestan algunas opciones, algunas alternativas, y después, como consecuencia de la indefinición y de la indecisión en el territorio, pues son inversiones que se van pasando de unos años a otros, ¿no? Y por tanto que quedan en algunos casos totalmente sin ejecutar.
Puente també esmenta la construcció del quart cinturó de Barcelona, l'autovia B40, que veu, diu, com passen les dècades i la seva finalització s'endarrereix per culpa dels enfrontaments polítics.
Quart de nou i a les portes, com dèiem, d'arrencar la campanya, novetats també en el cas de l'espionatge del CNI a Pere Aragonès. El jutge que ho investiga continuarà fent-ho de manera secreta. El magistrat diu que no es refia de l'antiga cap del Centre d'Intel·ligència Espanyol, Paz Esteban, i seguirà, per tant, indagant en aquest cas en una peça reservada a la que ella i la seva defensa no tindran accés. D'aquesta manera, l'instructor vol evitar que Esteban pugui mirar d'amagar proves o posar traves a la investigació.
El jutge Santiago García sospita que el CNI podria haver-se infiltrat al mòbil d'Aragonès amb el programa Pegasus sense permís del Tribunal Suprem. Segons han explicat fonts jurídiques al diari.es, el jutge també ha demanat al president de la Generalitat el seu mòbil perquè els Mossos puguin analitzar-lo, tal com ja han fet amb els altres dirigents independentistes espiats. L'excap del CNI, Paz Esteban, és l'únic càrrec del govern de Pedro Sánchez a qui el magistrat ha imputat. Ell assegura que tots els espionatges es van fer legalment. L'advocacia de l'Estat i la Fiscalia li donen suport i reclamen que la causa s'arxivi. Qui assegura tot el contrari és la defensa del president, que fa setmanes va presentar un informe que demostraria que els servidors que es van fer servir per espiar Aragonès van ser els mateixos que es van utilitzar en altres espionatges que el CNI havia negat haver fet.
I en paral·lel a aquesta causa del CNI, l'altre cas que també potser es cola en campanya és el de Tsunami Democràtic. Avui el Parlament ha donat suport als encausats. La cambra reclama que retirin les acusacions de terrorisme i que s'aturi també la repressió contra l'independentisme.
El Parlament ha aprovat una declaració institucional després que es fes pública la segona onada d'exiliats pel cas Tsunami Democràtic, entre ells el diputat d'Esquerra Rubén Wagensberg, el periodista de La Directa Jesús Rodríguez, l'activista Josep Campmajor i el membre d'Òmnium Cultural Oleguer Serra.
I precisament en aquest context, la justícia ha parat els peus a Abogados Cristianos en el seu intent de paralitzar l'amnistia als tribunals. La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha rebutjat tramitar la querella que aquest col·lectiu va presentar contra el PSOE, Junts i Esquerra per la llei d'amnistia. La jutgessa diu que l'Audiència Nacional no és competent per investigar-ho perquè diu que es refereixen a persones aforades i que això, per tant, és competència del Suprem. I en aquest context de campanya electoral, l'Institut d'Estudis Catalans demana als partits que no facin servir la llengua catalana com a eina de confrontació. La seva presidenta, Teresa Cabré, reclama un pacte nacional.
Que la llengua surti del debat estrictament polític partidista per aconseguir més o menys vots. És a dir, que sobretot això, fer aquest pacte. Segona, que hi hagi un pacte polític entre els partits que diguin això explícitament.
Ho ha dit després de reunir-se amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que defensa que els partits tinguin en compte la cultura a l'hora de fer propostes.
Jo com a ministre desitjaria, evidentment, que la cultura pues, ocupi un lloc important en el debat polític, en els debats, i que cada formació política pugui explicar les seves visions. Evidentment, és molt important que totes les institucions, tota la societat i els partits polítics ens comprometem de forma conjunta en la defensa, en l'ús i en la difusió del català. I per tant, i des d'aquest punt de vista, jo el que sí que puc dir és que el Ministeri de Cultura està embolcats en aquesta tasca.
També ha anunciat que el Dia Europeu de les Llengües, el 26 de setembre, aquest any se celebrarà per primer cop al Congrés en presència del català. 8 i 19 minuts i en aquest context una enquesta d'Òmnium Cultural revela que els nois joves cada cop són més espanyolistes i concreta que són escèptics amb el canvi climàtic, el feminisme i també, atenció, la immigració. Sílvia Solanes.
Com més joves, més espanyolistes se senten els joves, especialment els nois. Després de fer més de 900 enquestes, un informe d'Òmnium destaca que en una escala de l'1 al 10 se situen al 4,9. Això és un punt per sobre de la mitjana. En canvi, en els més grans de 45, l'espanyolisme cau fins al 3. I això també té aplicació pràctica. Creuen que cal deixar de banda les polítiques de revisió històrica del franquisme o protegir els símbols d'aquella època. Pel que fa a les noies, és semblant, però no tan accentuat. On sí que hi ha diferència de gènere és en temes com el canvi climàtic, el feminisme o la immigració, on les noies joves sí que estan més conscienciades que no els nois. I en clau nacional, un referèndum empataria entre 6 i 9 al 38%. I si mirem enrere, l'1 d'octubre, 4 de cada 10 adults més grans de 34 anys creuen que va ser un acte legítim, mentre que entre els més joves la xifra baixa. Només 3 de cada 10 veuen l'1 o legítim.
I encara en crònica política, el cas Coldo s'embolica encara més a les Illes Balears. El Partit Socialista ha denunciat el govern de la popular Marga Provenç per prevaricació, malversació i també tràfic d'influències.
Els socialistes acusen el govern actual de deixar passar els terminis legals per reclamar el contracte d'adquisició de mascaretes que va signar Francina Armengol. La denúncia pretén que s'investigui si el govern del PP a les Balears va donar un tracte de favor a les empreses vinculades a la trama Coldo i va renunciar a reclamar els 2,6 milions d'euros pagats per unes mascaretes que van resultar ser d'una qualitat inferior a l'esperada.
Les 8 i 20 minuts, en qüestions econòmiques, Chery vol convertir l'antiga planta de Nissan de la zona franca en la seva base d'exportació de cotxes al món. Aquest matí l'automobilística xinesa i la catalana Ebro han signat aquest acord per reobrir les antigues instal·lacions de Nissan.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
I la previsió amb què treballen és fabricar 50.000 cotxes l'any 2027, Montse Martí.
I més enllà, la producció total prevista per al 2029 és de 150.000 cotxes, que anirà augmentant fins a plena ocupació de la fàbrica. Els primers models que en sortiran seran els de la marca Omoda aquest estiu, que a la zona franca s'acoblaran les peces que arribaran de la Xina. El vicepresident de Chery diu, però, que tenen plans estratègics per la planta a llarg termini.
Europa és el bressol de l'automòbil i un mercat important al món. Aquesta fàbrica de Chery Ebro generarà milers de llocs de treball i construirem gradualment vehicles complets i més endavant s'exportarà més a la Unió Europea i altres països. Esperem que aquesta fàbrica es pugui convertir en una de les primeres bases d'exportació de Chery a nivell global.
Amb aquest acord entre Chery i la catalana Ebro es tanca el procés de reindustrialització de Nissan que ha durat 3 anys i alguns disgustos.
Chery i Ebro, que es comprometen, per tant, a recuperar els 1.250 treballadors que van quedar sense feina quan Nissan va tancar el 2021. Alguns d'aquests treballadors, però Montse, avui també han estat en aquesta signatura de l'acord.
Alguns que avui es feien fotos i selfies per capturar el moment han parlat amb RAC1, han dit que era un dia emocionant per ells, que feia temps que volien tornar a la feina i que ho faran amb els companys amb qui van estar treballant durant dècades a Nissan.
Contents de retrobar-te aquí, al mateix entorn, que és, clar, tornar un altre cop, com dius, hòstia, mirar enrere, dius, nostàlgia, però bé, contents, la veritat que contents.
He estat treballant a Nissan 30 anys i ara ha estat 2 anys a l'atur, s'ha estat preparant i aquesta setmana he començat a entrar i per començar a preparar la gent que ja de tornar a entrar. Estan desitjant que comenci a entrar tothom i tornem a veure'ls tots.
Chery compta amb més de 80.000 treballadors a tot el món actualment i unes vendes que superen els 40.000 milions d'euros. És la primera automobilística xina que fabricarà cotxes a Europa.
Gràcies, Montse. I a tot això, el president Pere Aragonès, que diu que el desembarcament de Chery és una mostra més que Catalunya és una economia atractiva per les inversions.
Fa poc més de 2 anys que sortia d'aquesta fàbrica l'últim vehicle. I després de feina, de moltíssima feina, avui veiem com Chery, un dels fabricants de cotxes elèctrics més importants a nivell global, ha escollit Catalunya per obrir les portes d'implantar-se a Europa.
Pedro Sánchez també ha participat avui en aquest acte de desembarcament, com dèiem, de Chery a Catalunya.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
8 i gairebé 24 minuts, fem una pausa, de seguida us expliquem les últimes novetats al Pròxim Orient.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Andará en tus ojos un cielo estrellado. Oh, oh, oh. Ta-da-ta-da-ta-da. Puede ser creado.
Ir a bailar sin...
David Martínez està començant a treballar amb drons al seu negoci agrícola. Imaginem-nos innovant, més sostenibles, sense límits. Telefònica, 100 anys més construint un futur plegats.
La meitat de les persones que viuen al carrer tenen dificultat per menjar un plat calent.
Arrels Fundació i Ametller Origen ens hem unit perquè ningú hagi de dormir al carrer. Compra el brou solidari de pollastre i pernil a Ametller Origen i dona 50 cèntims per cobrir les necessitats d'allotjament de les persones sense llar. Suma-t'hi i dona un litre d'escalf.
La meva filla comença la universitat i encara no sap què estudiar.
M'agradaria veure els laboratoris i les aules.
Vull saber les sortides professionals del grau que ha triat.
Jo preguntaré als estudiants.
Vine a les portes obertes de la URB el 19 d'abril. Inscriu-t'hi a portesobertes.urb.cat. A la Universitat Rovira i Virgili, el futur és teu.
Gourmet La Vanguardia et convida a preparar plats increïbles amb olis extraordinaris. Quatre varietats d'oli d'oliva Llàgrimes del Canigó i una exclusiva selecció de productes gourmet. Els combinaràs amb l'oli d'oliva verge extra picual, amb l'aromatitzat amb bitxo, el de tòfona blanca o el d'all i julivert del Motel Empordà. Trieu tot per només 69 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora. Disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
4 minuts i arribarem a 9:15. Com dèiem, al Pròxim Orient, Iran descarta ara com ara represàlies per l'atac d'Israel d'aquesta matinada. Tel Aviv ha disparat a primera hora del matí diversos míssils a prop de l'aeroport d'Esfahan, al centre del país, a uns 400 quilòmetres de la capital, i també contra una base aèria des d'on el règim iranià hauria llançat els drons suïcides dirigits a Israel. És la resposta, per tant, a l'atac iranià de dissabte passat en territori hebreu. El govern de Benjamin Netanyahu, però, de moment manté el silenci. Corresponsal de RAC1 a Tel Aviv, Salem Ergui.
Israel no ha fet cap comentari oficial al misteriós atac aeri a la zona d'Isfahan, al centre de l'Iran. El règim islàmic, per la seva part, intenta treure ferro. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Hussein Amir Abdelen, diu que no hi ha danys ni víctimes d'un atac mínim, que assegura va ser amb drons. Però fonts nord-americanes afirmen que Israel va realitzar l'atac amb 3 míssils contra un radar que forma part del sistema defensiu de la central nuclear de Natanz, prop d'Isfahan. A Israel, silenci oficial sobre l'atac considerat limitat per tothom i que, segons sembla, no provocarà una escalada immediata.
I encara relacionat amb aquest conflicte, a París la policia francesa ha detingut un home que amenaçava d'immolar-se al consolat de l'Iran. L'home ha entrat a l'edifici amb un cinturó i el que semblaven explosius, tot i que més tard la policia ha demostrat que eren falsos. Els cossos de seguretat han desplegat un ampli dispositiu i el detingut ha acabat sortint per la seva pròpia voluntat sense causar ferits. Mentrestant, el govern espanyol insisteix una vegada més en el reconeixement de l'estat de Palestina. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, reitera la voluntat de fer-ho com més aviat millor.
España es un estado soberano y toma sus decisiones soberanamente y desde luego es un anhelo mayoritario por parte de la sociedad española.
Álvarez lamenta el veto dels Estats Units a reconèixer Palestina com a membre de ple dret de les Nacions Unides. Les 8 i 28, dos comissaris dels Mossos, ho dèiem en començar, es disputaran la nova i polèmica plaça de major. Un és l'actual comissari en cap, Eduard Sallent, a qui tothom donava ja per nomenat, però a última hora s'hi ha presentat una de les primeres dones comissàries, Benet Iñigo.
Es tracta d'Alicia Muriana, actualment cap de la regió central dels Mossos i segona dona en tota la història del cos que va arribar a comissària. Com ha avançat la Vanguardia, ha presentat la candidatura a l'últim moment i això obligarà Interior a triar. Tothom donava i encara dona per fet que la plaça de major es va impulsar per a Sallent per situar el cap del cos en la màxima categoria i igualar-lo així al major trapero. Seria una manera de consolidar-lo després de molts anys de canvis constants a la policia catalana. Però començar el procés per l'anomenament a les portes d'unes eleccions ha aixecat polseguera. Sindicats del cos, de fet, ho han impugnat per considerar que és una mostra de politització. El procés, segons Interior, no té un calendari tancat i el nom del nou major es podria saber fins i tot abans de les eleccions.
El cert és que aquesta aparició d'una candidata alternativa al lloc de major, una dona, entronca també amb una de les banderes de l'actual conseller, que és la de la feminització del cos. Avui mateix també l'ha tornat a aixecar durant el Dia de les Esquadres, Benet, que és la diada més important dels Mossos.
Des que Joan Ignasi Elena va arribar al càrrec, ha insistit que calen més dones als Mossos i avui n'ha tret pit.
Cal aprofundir en la feminització dels cossos de seguretat i emergències. I per això tenim el compromís de continuar fent la reserva de places a les convocatòries d'accés i de promoció.
També ha nomenat noves comissàries, però al capdavant hi ha posat dos homes, Josep Maria Estela primer i Eduard Sallent després, que avui ha tret pit de com està el cos i avisa a qui estigui temptat de canviar que ja arrosseguen massa canvis seguits.
Organitzativament el cos està en un bon moment. Hem demostrat que som un cos policial fiable, capaç de donar resposta a totes les adversitats. Les institucions necessitem estabilitat per poder tirar endavant els nostres reptes estratègics.
Un Dia de les Esquadres, per cert, on els responsables de Mossos han subratllat la importància de ser el CITCO, l'organisme de coordinació antiterrorista, que es deixa jugar en igualtat de condicions amb la resta de cossos de seguretat.
En crònica de successos, un noi de 14 anys ha mort avui en un gorg de Sant Fruitós de Bages, on havia saltat per banyar-se. El lloc es coneix com els Tres Salts i té 5 metres de profunditat.
El grup d'amics havia anat a banyar-s'hi perquè avui no tenien classe i quan han vist que un d'ells no sortia de l'aigua han avisat de seguida emergències. Pel rescat s'han activat 9 dotacions dels bombers, entre elles una dels GRAE. Quan baixava força corrent d'aigua han aconseguit recuperar el cos als submarinistes. Llavors l'han intentat reanimar però no li han pogut salvar la vida. Els bombers han activat el suport psicològic pels amics que han presenciat l'accident. Ara els Mossos d'Esquadra n'investiguen les causes.
I a Tarragona, la Guàrdia Civil ha desmantellat un grup que traficava amb persones. Les víctimes són ciutadans colombians a qui també explotaven laboralment.
Els criminals els oferien un sou de 500 euros a mitja jornada treballant a l'hostaleria. Un cop arribaven, però, no hi havia contracte, les condicions de treball eren pèssimes i el sou que els donaven era de 20 euros. A més, l'organització els feia viure en pisos que controlaven amb càmeres i on vivien amuntegats. La policia ha detingut 12 membres del grup a Torredembarra, Reus, Tarragona i també Itàlia. En total calculen que hi hauria 50 víctimes explotades en diversos restaurants que ara han fet tancar.
I encara a Tarragona, la Guàrdia Urbana amenaça de deixar de fer hores extres si no els apugen al sou. El conseller d'Interior, però, Joan Ignasi Elena, ha ofert a l'alcalde de la ciutat més agents dels Mossos mentre duri aquest conflicte laboral. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
La Guàrdia Urbana de Tarragona ha interromput aquest matí el ple amb crits i pancartes i exigeixen que se'ls paguin millor les hores extres, com ho fan els Mossos d'Esquadra, acusant l'alcalde Rubén Viñuales d'incomplir els seus compromisos. Ell ho nega i diu que ja està en tràmit la millora salarial.
L'ordre d'equiparar les hores extres, en aquest cas, està donada de fa molt de temps i està seguint, escolti'm, però no la vera.
Amenaça la Guàrdia Urbana de deixar de fer hores extres i de no cobrir grans esdeveniments, i ho fan a pocs dies de la diada, per exemple, de Sant Jordi. El mateix ple, qui fins fa poques setmanes era el portaveu de Vox, Francisco Javier Gómez, ara fora del partit i regidor no adscrit, ha rebut una empenta per part d'un regidor de Vox a Salou que estava entre el públic. Poc després, aquest regidor, presumpte agressor, ha estat expulsat.
I mentrestant a Tailàndia, els advocats d'Edwin Arrieta, el metge colombià que presumptament va assassinar Daniel Sancho, posen preu a la seva mort. Calculen que Sancho hauria d'indemnitzar la família amb 760.000 euros perquè la víctima era l'encarregat de mantenir els seus pares que viuen a Colòmbia. Avui s'ha fet una altra sessió del judici que ja ha arribat a la meitat del calendari previst. Enviada especial de RAC1 a Koh Samui, Mar Poyato.
Els advocats tailandesos de la família d'Edwin Arrieta han presentat una sol·licitud a la cort de Samui per reclamar una indemnització que s'enfila fins als 760.000 euros. Inicialment la petició era de 410.000, però ara diuen que els danys ocasionats són molts més i per això reclamen més diners. Tot plegat ha passat durant la sisena sessió del judici, marcada per la declaració com a testimonis dels dos primers advocats que va tenir Sancho aquí a Tailàndia i que van renunciar a portar el cas. Diuen que durant les converses que hi van mantenir, el xef espanyol mai va parlar d'assassinat ni tampoc va fer servir la paraula matar. El judici es reprendrà dimarts en una setmana que serà clau amb la declaració del mateix acusat, de Daniel Sancho.
Gràcies, Marc. Per cert, que aquesta tarda també ha sortit de Madrid l'avió militar que ha de repatriar a un ciutadà basc que fa dos mesos que és a Tailàndia ingressat i que no pot tornar. Té 36 anys, volia quedar-se a Bangkok 12 dies, però va tenir una pancreatitis i el van haver d'ingressar en un hospital tailandès. Els primers dies l'asseguradora li pagava l'hospitalització, però ja se li ha esgotat el crèdit que li oferien i ara els costos van a càrrec dels seus familiars. Són 2.500 euros per dia. Aquests diners són sense comptar les cirurgies que van a banda. L'avió de l'exèrcit espanyol, amb 5 metges i 4 infermers, té previst arribar demà per repatriar-lo. 8:35, i a casa nostra, Salut provarà una trentena de CAPs, un programa per combatre l'obesitat infantil. De moment ha fet una prova pilot amb èxit a la Mina, i si aquesta segona fase funciona, ho estendran per tot el país. El conseller Manel Balcells ha explicat al món a RAC1 que volen lluitar contra l'obesitat infantil per evitar problemes de salut més endavant.
No és un tema estètic, al contrari. És un tema de prevenció de malalties, de prevenció de l'obesitat en l'adult. Per tant, aquesta educació de alimentació saludable, d'hàbits de vida saludables a la infància, s'impregna amb l'ADN de la persona per evitar l'obesitat de l'adult.
L'objectiu del pla és concretament millorar la qualitat dels àpats, que els infants facin més esport i també que passin menys temps davant de les pantalles, Joel Penya.
Al barri de la Mina van aconseguir reduir la mitjana de l'índex de massa corporal en un punt a través de consells i atencions personalitzades. Ara més, demanaran als negocis, com les fleques, que les begudes ensucrades i els aliments ultraprocessats no siguin el primer que exposin al taulell. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que començaran en barris vulnerables perquè acostumen a ser en els que l'excés de pes té més prevalença.
Veiem que hi ha una relació enorme en el nivell socioeconòmic. Les àrees bàsiques amb major nivell d'obesitat infantil tenen fins a 8 vegades més que les que tenen menys. Això es tradueix en la Mina i Sarrià-Sant Gervasi, per exemple.
En aquest pla, la intervenció des del CAP comença des d'abans de l'embaràs de la mare i fins a l'adolescència de l'infant. El departament, a més, explica que és una intervenció respectuosa i no estigmatitzant.
D'altra banda, Balcells també ha descartat aquest matí al món a RAC1 que Catalunya pugui prohibir el tabac als nascuts després del 2009, com sí que ha fet el Regne Unit. Almenys ara per ara, creu que el govern britànic fa anys que ja treballa per reduir el nombre de fumadors fins a un índex prou baix com per aplicar aquesta restricció. Catalunya, però, en canvi, diu que va unes caselles per darrere.
No estem a punt encara. Aquí encara hem d'aconseguir que no sumi a les terrasses, que augmenti el preu del paquet de tabac, un conjunt de mesures que permetin de baixar el nombre de fumadors fins a arribar una mesura més rígida, més intensa, no?
A més, també ha dit que si no hagués estat per les eleccions, a Catalunya s'hauria prohibit fumar a les terrasses aquest any mateix. 8:37, i el decret que ha de permetre obrir piscines a l'estiu penja d'un fil. L'oposició en bloc amenaça de tombar-lo si el govern no el modifica per donar més seguretat jurídica als ajuntaments. Avui li han retret la lletra petita de la normativa al conseller David Mascort en una compareixença al Parlament, Eudald Martínez.
És el decret que el govern va aprovar dimarts i que avala que els ajuntaments declarin piscines públiques i privades com a refugi climàtic. L'oposició creu que el govern passa la responsabilitat als ajuntaments i li reclamen que rectifiqui Alicia Romero del PSC i Jessica Albiat dels Comuns.
Com farem que les comunitats privades obrin, amb quines taxes, amb quins responsables, amb quins socorristes, com ho faran? Perquè avui és 19 d'abril, no és 2 de febrer. És que estem a 19 d'abril.
Que refassa el decret, nosaltres, tal com està, no li podem donar suport.
Però Mascó reitera que el document és clar i que s'ha acordat amb les entitats municipalistes.
En cap cas, crec jo, que cap municipi de costa declararà refugis climàtics les piscines dels hotelers o les comunitats de propietaris. A mi em semblaria una responsabilitat.
El Parlament té ara 30 dies per donar-hi llum verda abans que decaigui.
I l'oposició també ha carregat contra l'últim anunci del govern vinculat amb la sequera, la dessalinitzadora flotant del port de Barcelona. Creuen, Eudald, que és una mostra de la seva improvisació.
L'oposició està sorpresa que el govern no hagués posat sobre la taula públicament aquesta via fins ara. Francesc de Dalmases, de Junts, i Xavier Pellicer, de la CUP, creuen que Mascort actua a cops de volant.
Van tard, van malament i van sols. I sempre amb aquesta idea de que ja vindran altres a solucionar-ho.
Que les desalinitzadores són tot allò que no volem en un context de canvi climàtic. Per un alt consum energètic, per les emissions de CO2 i per l'abocament de residus a les salmorres que es poden produir al mar.
És impossible gestionar una sequera com aquesta improvisant. Són molts mesos de feina.
Tot i aquestes crítiques, el govern sí que ha aconseguit l'aval del Parlament al decret aprovat ara fa 3 setmanes per destinar 145 milions d'euros extra per la sequera, uns diners que han de permetre finançar actuacions urgents com ara aquesta dessalinitzadora flotant.
I el Lluçanès, el poble d'Alpens, ha començat avui una consulta per decidir si construeixen una piscina municipal. uns 300 veïns i poden votar fins demà. L'Ajuntament defensa que es tracta d'una inversió necessària i remarca que actualment molts veïns es desplacen a pobles de l'entorn per poder refrescar-se. Avui en temps de tertúlia parlarem precisament amb l'alcalde d'Alpens, Toni Prat, per saber com encaren aquesta consulta precisament en aquest context de sequera. Serà a partir de 2:15. I el Ripollès, després de més de 12 hores sense telefonia i internet, la comarca n'ha recuperat ja el servei. Ahir al vespre van intentar robar el cable de fibra òptica i això va deixar sense cobertura gran part de la població. Tècnics de Telefònica han treballat contra rellotge per reparar els danys i el servei, com dèiem, s'han anat restablint aquest matí per sectors de forma progressiva. 20 minuts i arribarem a les 9. Més qüestions. Les entrades del Parc Güell es vendran només per internet. La mesura es posarà en marxa a partir d'aquest juliol i forma part d'un pla de xoc de l'Ajuntament de Barcelona per tal de descongestionar de turistes tot l'entorn del parc. Bernat González.
El Parc Güell és un referent turístic de la capital. Això fa que el districte de Gràcia tingui una saturació de visitants i de vehicles que ha obligat a l'Ajuntament a moure fitxa. El primer pas va ser eliminar de Google Maps tota la informació sobre el bus del barri 116, que sempre anava ple de turistes. Ara el govern municipal també triplicarà l'àrea restringida al trànsit al voltant del parc i només podran entrar-hi els vehicles dels veïns. De totes aquestes accions n'ha parlat la tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet.
Amb el reforç dels busos, amb el canvi d'ubicació de la parada, amb l'ampliació, la triplicació, de fet, de l'àrea restringida al trànsit. És un paquet de mesures molt ampli, amb el que esperem notar millores ja en el curt termini.
L'última ofensiva de l'Ajuntament per fer front a aquest augment de turistes és que a partir de l'1 de juliol les entrades pel Parc Güell només es vendran per internet. La mesura ja s'aplica en altres monuments, com la Sagrada Família, i pretén fer desaparèixer les llargues cues a peu de carrer.
8:41. Comencem en aquest cas plana cultural perquè el BSN Film Fest recupera avui l'esperit dels 80 amb la presentació de Disco Ibiza Locomía.
Por favor, necesito ritmo.
Soy Xavi Font, el líder de todo esto.
Manejamos unas normas muy estrictas. No sé qué.
És la nova pel·lícula de Quique Maillo, que explica l'auge i també la caiguda en desgràcia de Locomía, la banda de dance dels anys 80, que es va fer famosa pel seu ús dels ventalls. La pel·lícula que protagonitzen Jaime Lorente i Blanca Suárez es presenta a 9:45 als Cinemes Verdi. Anem cap allà, Maria Cusó, bona nit.
Bona nit. En una Espanya gris que tot just despertava de la transició, quatre joves ballarins amb pentinats impossibles, vestits exagerats i uns ventalls mida XXL van revolucionar l'escena musical com a primer grup de dans en castellà. Eren Locomía, una banda que va créixer, expandir-se i morir en molt pocs anys i que Quique Maillo recupera en aquesta pel·lícula, que és una crítica al sistema. En parlava el director a RAC1.
La idea de la cerca de l'èxit per l'èxit, no? Un èxit una mica buit, un èxit que no respon realment a una pulsió. La pulsió que ells tenien era la pulsió artística que ells tenien era una pulsió de disseny de moda, no pas musical. I es van trobar en aquest vaixell que es va tornar un transatlàntic, perquè va creuar l'Atlàntic, va arribar a Latinoamèrica i va ser molt, 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 molt exitós.
La pel·lícula recupera també la figura quasi oblidada de Lourdes Iribarri i compta amb un Alberto Amant que brilla en el paper de José Luis Gil, productor de la banda.
I del cinema a la música, perquè el Liceu arrencarà la nova temporada el 25 de setembre amb l'estrena mundial de la producció d'Àlex Uller, Lady Macbeth, de Tsengs, de Shostakovich. El punt àlgid, però, serà el Lohengrin, de Wagner, dirigit per la besneta del compositor Caterina Wagner. Com dèiem, en una temporada que reunirà a grans veus de la lírica.
Hi haurà títols coneguts com La Traviata, Madama Butterfly i La Forza del Destino i d'altres no tan habituals. Calicho Vieito torna amb el Julio Cesare de Handel i Romeo Castelluccio i debuta amb el Rèquiem de Mozart. En dansa, el plat fort serà el Ballet Nacional d'Espanya amb l'Afanador de Marcos Morau. La temporada tancarà amb el West Side Story en versió concert sota la batuta de Gustavo Dudamel.
I encara en música, però hem de dir que en un registre totalment diferent, divendres de moltes estrenes amb Taylor Swift, que ha publicat aquesta matinada el seu esperat disc i que es titula The Tortured Poets Department. És l'onzè àlbum de la cantant nord-americana, inclou temes com aquest que porta el nom del disc i també dues col·laboracions, una amb Post Malone. L'altre amb Florence and the Machine. En aquest nou treball, Taylor Swift, que recupera l'estil pop que la va dur a la fama, un disc que arriba en el millor moment de l'artista, immersa en la seva gira mundial, The Eras Tour, que ha superat els 1.000 milions de dòlars en ingressos. I encara en música, Bruce Springsteen ha publicat el recopilatori Best Of. Inclou temes del seu primer disc, Greetings from Asbury Park, del 1973, clàssics com aquest Born to Run, i també cançons del seu últim disc. I d'altra banda, Pearl Jam també té nou àlbum, es titula Dark Matter, com aquesta cançó. És el seu 12è disc, després del que van publicar ara fa 4 anys. I a casa nostra, atenció a això, perquè el nou disc d'Oques Grasses ha assolit en només una setmana 5 milions de reproduccions. Osona, fruit del deliri, ha rebut, per tant, una molt bona acollida del públic. Oques Grasses, que començaran la gira per presentar el nou treball demà mateix a Batea, al Cruïlla Terra Alta, i després, el 27 d'abril, que passaran pel Festival Estrenes a Girona. I avui, per acabar el 9C, celebrarem els 25 anys de Plats Bruts. La sèrie de TV3 que es va estrenar el 19 d'abril de l'any 1999, i avui farem un concurs per recordar algunes de les escenes més memorables, com per exemple aquesta.
Em dic Josep López i sóc... calvo!
Doncs que n'hi ha, evidentment, moltíssimes més, com per exemple també aquesta.
Què, sembla els postres?
Sí, però una cosa senzilleta, cuidado, que faci baixar.
Això, això, lleugereta, lleugereta.
Hòstia! Què és això?
No m'ho preguntis, que no...
No, doncs no t'ho pregunto, tu.
Va. Aquestes i moltíssimes més, perquè si n'haguéssim de fer una selecció no acabaríem mai. Aquestes dues que hem sentit, evidentment, que no entren en aquest concurs, uns concursants que seran dues persones de RAC1 que s'han mirat la sèrie un munt de vegades i que diuen que ho saben tot, després ja ho veurem, ho saben tot o gairebé tot, sobre el David, el López i tota la resta de personatges que sortien a Plats Bruts. Un gran concurs, que també us animem que jugueu des de casa, com dèiem, a partir de les 10 de la nit. I a les 8:47, moment per repassar els esports amb el Joan Camí. Joan, bona nit.
Bona nit.
El Barça femení, que rebrà demà a Montjuïc el Chelsea a l'anada de les semifinals de la Champions.
Jonathan Giralles va confirmar que té tota la plantilla disponible, a excepció de Mapi León, per rebre demà el Chelsea. Per tant, Graham Hansen podria reaparèixer després de dues setmanes lesionada. Pel que fa al Chelsea, l'equip londinenc té el dubte seriós de si podrà comptar amb la seva màxima golejadora, Lauren James. Giralles ha valorat en quin moment arriben els dos equips.
Llegamos en un punto diferente, llegamos con más disponibilidad de jugadoras. Ellas llegan de perder dos competiciones importantes, están empatadas a puntos en la liga. Les faltan también jugadoras importantes para jugar este partido. Todo esto, ¿no?, hace que, junto con los estados de forma de las jugadoras actualmente del Barça, pues hace que el partido sea diferente.
S'han venut més de 30.000 entrades pel partit, s'esperen uns 35.000 espectadors aproximadament, per sota dels 38.707 del clàssic de Lliga a finals de novembre.
I d'altra banda, el Barça masculí ha tornat avui a la feina amb totes les mirades posades en Gundogan i Araujo, després del creuament de declaracions post-Champions.
El migcampista alemany, protagonista de la setmana pel seu retret Araujo, creu que la derrota de dimarts pot servir a l'equip en el futur i assegura que derrotes com la d'aquest passat dimarts poden passar. Important
is that... El més important és saber que un partit com el del PSG pot passar. És normal, especialment per un equip com el nostre, amb jugadors joves i especialment en aquesta competició. Si mires els altres partits de les eliminatòries, com el partit del Nàpols i també el partit d'anada a París, ho vam fer bastant bé.
We actually did quite well, you know?
Fons del club han explicat a RAC1 que no hi ha cap incendi, que no hi ha cap problema greu i que la situació entre Araujo i Gundogan en general s'ha assumit amb normalitat, coses del dia a dia d'un equip de futbol.
Tot això, com dèiem, a 48 hores pel clàssic de Lliga d'aquest diumenge al Santiago Bernabéu.
El Barça té tots els disponibles excepte els lesionats Gavi i Valde. Xavi recupera els tres sancionats de Cádiz, Lewandowski, Íñigo, Martínez i Cancelo. Per tant, podrà presentar un 11 molt competitiu al Bernabéu. Demà, entrenament a les 11 i a la 1, compareixença de Xavi davant dels mitjans. En el cas del Madrid, Vinícius, que va acabar amb molèsties al partit contra el Manchester City, s'ha pogut entrenar amb el grup. Carvajal, en canvi, no hi era, però tot apunta que diumenge estarà a disposició d'Ancelotti. Avui, per cert, s'obre la jornada 32 de la primera divisió de futbol amb un Athletic Club Granada a les 9 del vespre.
I en tenis, avui s'han jugat els quarts de final del BCN Open Bank Sabadell, trofeu Compte d'Audó.
Finalment no hi ha hagut sorpresa i el grec Stefanos Tsitsipas s'ha acabat classificant per les semifinals del torneig.
Doncs anem cap a les pistes del tenis Barcelona amb l'Albert Bassas. Albert, bona nit.
Bona nit. El tenista grec, en efecte, ha hagut de suar de valent per derrotar l'argentí Facu Díaz Acosta, que ha superat en 3 sets després de més de 2 hores i mitja i aixecant dues pilotes de partit en contra. Tant ha patit l'actual número 7 del món que quan ha guanyat s'ha llançat d'esquena sobre la terra batuda de la pista central, de la pista Rafa Nadal, com si ja hagués guanyat el torneig. Finalment, 6-4, 3-6 i 7-6 amb 10-8 al desempat. Un Tsitsipas que demà a partir de les 4 jugarà la segona semifinal contra el vencedor del partit que ha començat fa una estona entre el francès Fils i el serbi Lajovic. De moment 3-3 al primer set. La primera semi la jugaran a partir de 1:15 el també argentí Tomàs Echeverri i el noruec Casper Ruud, que han derrotat avui el britànic Norri i l'italià Arnaldi, respectivament.
Gràcies, Albert, que vagi bé, bona nit.
Adéu, bona nit.
I gràcies també, Joan, bon cap de setmana.
Gràcies, bona nit.
9 minuts i arribarem a les 9 i repassem el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Temperatures que han anat cap amunt, però no ens refiem perquè han de tornar a baixar, oi?
Sí, és això que ha passat la primavera, eh? Els baixos de temperatura avui han pujat respecte ahir de dia, perquè ens hem llevat amb més fred, eh? Ens hem llevat avui amb algunes glaçades aquest matí, de bon matí, glaçades en alguns sectors de Ponent, de la Catalunya Central, fins i tot del prelitoral nord de Catalunya, glaçades que puntualment podrien haver fet mal una mica a l'agricultura, fins i tot, tot i que no siguin gaire extenses, sortosament, si més no les més importants, però després de dia doncs han pujat les temperatures en moltes comarques, tret d'alguns sectors del sud del país, on han reculat respecte ahir 4, 5 o 6 graus. Molta amplitud tèrmica avui en molts sectors de l'interior, llocs on es llevaven per sota dels 5 graus o entorn del 0 i després a migdia arribaven els 20 o 22. També un altre element propi de la primavera, aquesta diferència entre la temperatura de bon matí i la del centre del dia, que repetirà demà, malgrat que serà una nit una mica menys freda. Ben abrigats demà de bon matí, tot i que les temperatures creiem que no baixaran tant, les glaçades menys difícils que es produeixin fora del Pirineu i més puntuals, i al migdia doncs encara podrem sumar 2-3 graus cap a les comarques de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, cap a l'interior de les comarques de Tarragona, en general en molts casos entre els 18 i els 23 graus. Anirà entrant tramuntant al llarg del dia, que ho farà moderada a la tarda cap a l'Alt Empordà, no del Baix Empordà, i de cara a diumenge ja reculen una mica les temperatures i s'inicien ja els canvis que faran que la setmana que ve tinguem ruixats els primers dies, tot i que ara mateix, de cara a Sant Jordi, respecte
sí,
al que
veiem... Com pinta Sant Jordi? Perquè sí, cada dia ho anem actualitzant.
Ho anem actualitzant, ja anem dient que queden dies i també haurem d'estar pendents el cap de setmana amb en Martí Oliveres a veure el que explica, però ara mateix veiem un Sant Jordi més tranquil del que semblava ahir o del que podien apuntar els mapes també dimecres. Per tant, avui sí que veiem ruixats dilluns amb força comarques, però dimarts, dia de Sant Jordi, ara mateix sembla que potser només tindrem alguns ruixats de tarda entre el Montseny, l'Alt Maresme, sud de les comarques de Girona, nevarà cap al Pirineu, sobretot vessant nord, sobretot cap a la Vall d'Aran i zones properes, i el que tenim més clar és que baixen les temperatures i que la setmana que ve els primers dies seran doncs, bastant freds. Anava a dir també això, que diumenge a la tarda, alguns ruixats, tarda vespre, cap als sectors interiors de les comarques de Girona, nord de les de Barcelona, i després dilluns sí que sembla que els xàfecs seran més destacables, més importants, i allà que acaba passant dimarts creuarem els dits.
Per tant, canvis a la vista i vaja, estarem pendents també del que digui el Martí, que cap de setmana li passem la responsabilitat.
Li passem la pilota.
I, evidentment, la Mònica Usart dilluns, que això ja podrà ser
ja
molt més ajustat.
Més fiable, la cosa.
Gràcies, Abel. Fins aquí una estona. Que
fins
vagi
ara,
bé.
Que vagi bé.
Les 8:53 minuts.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia d'aquest divendres, 19 d'abril, avui amb la Sílvia Cànova. Sílvia, bona nit.
Hola, bona nit.
També l'Oriol Ribet, com estàs, Oriol?
Molt bé, bona nit.
La Dolors Camals, bona nit, Dolors.
Hola, bona nit.
I el Rafa López.
Què tal, bona nit.
El Rafa, bona nit.
Què tal?
Ara de seguida començarem, o anirem, connectarem en directe amb el País Basc, perquè ja sabeu que s'estan fent aquests mítings finals de campanya. Ahir l'Arnau Mañé ens explicava que, vaja, a les 9 de la nit estava tot dant i beneït, molt diferent el que passa aquí amb les campanyes, que s'allarguen fins una mica més tard. Com dèiem, ara de seguida hi anirem, però hem començat el sumari d'avui amb una notícia d'última hora que hem sabut just abans d'entrar, i és que un home s'ha calat foc davant de l'edifici on des d'aquesta setmana s'està jutjant a Donald Trump, l'expresident dels Estats Units. Com dèiem, això ha passat a les portes del Tribunal de Manhattan, i per això connectem de nou amb el corresponsal de RAC1 a Nova York, el Marc Tió. Marc, bona nit.
Hola, molt bona nit.
No sé si a aquesta hora tenim alguna informació més sobre el que ha passat, si es tracta d'una protesta, si estaria directament relacionada amb Donald Trump o no, Marc?
Del cert no ho sabem encara, però recordeu que abans han dit que ha tirat uns papers en l'aire, com sí, uns pamflets. Els periodistes han tingut accés a aquests pamflets i diuen que hi ha teories de conspiració en contra del govern. Hi ha noms, per exemple, de l'Al Gore i del George Bush. Uh-huh. Recordeu que hi va haver aquelles eleccions tan disputades l'any 2000 en què va guanyar el George Bush pels pèls, recompte trepidant també a Florida. Podria molt anar també en el tema aquest de les teories, no?, que donen el Donald Trump victoriós de les últimes eleccions contra el Biden. De moment això són malauradament especulacions, però sí, és del cert que aquests papers existeixen i anirien, diguéssim, encaminats en aquesta direcció.
Hem de dir que malauradament s'han filtrat algunes d'aquestes imatges d'aquests fets, perquè la televisió, clar, evidentment s'està celebrant aquest judici allà, algunes cadenes crec que estaven fent la retransmissió en directe, i hem vist que això ha passat al mig d'una plaça on hi havia força mesures de seguretat, vull dir que hi havia tot de tanques al voltant, no?
Sí, penseu que la zona es blinda, lògicament, quan hi ha un judici d'aquestes característiques està tot blindat, només hi poden accedir els periodistes, però sí que és veritat que, com que hi ha gent que vol dir-hi la seva, deixen espais per protestes o a favor o en contra, i aquest justament és el cas. Resulta que on ha tingut lloc aquesta immolació ha sigut en un tros del parc que estava destinada als simpatitzants de Donald Trump. Per això s'especula que era més algú de la seva corda, i et dic, molts periodistes s'ho han trobat, alguns inclús he llegit alguna informació que han notat inclús l'escalfor. Vol dir que realment ha passat just molt a prop de la línia de periodistes que estan allà afincats aquests dies per cobrir la informació.
Hi ha alguna dada més sobre aquesta persona? Perquè dèiem abans que estava en estat molt greu, que se l'havia traslladat cap a l'hospital. Hi ha alguna informació més, Marc?
No tenim dades de la seva identitat. Sabem això, que anava amb una samarreta i uns texans, i que s'ha pres foc amb molta tranquil·litat, diguéssim, d'aquelles situacions en què la gent estava més esverada, els testimonis estaven més esverats que no ell, que semblava com que, bueno, s'ho ha pres sense, amb tota la tranquil·litat i calma del món, no? Fins que se l'han portat a l'ambulància. Vol dir que estem pendents una mica de saber qui és, quines intencions tenia, i doncs si se'n sortirà, que sembla que està això crític a l'hospital.
És la primera setmana, Marc, d'aquest judici contra Donald Trump. No sé quant més s'espera que duri.
Doncs mira, justament hem completat la selecció dels jurats, del sí, membre del jurat, són 12 persones més 6 suplents. Vol dir que això entra ja la setmana que ve en el judici en ple terme, diguéssim. I pot ser que s'allargui ben bé fins al juny, o sigui, en funció de com vagin les coses, però és un dels judicis que s'espera amb més inquietud per les dues bandes, perquè si s'accelera abans de l'estiu, doncs en funció del veredicte, doncs tindríem un president o un candidat a la presidència, doncs que és candidat a la presidència i que té doncs una sentència al darrere, no? Vol dir que, bueno, comença la setmana que ve la vista i doncs veurem cap a quin camí recorrem.
Doncs ho anirem seguint, i evidentment si tenim doncs qualsevol novetat sobre aquests fets, com dèiem, que han passat davant de les portes del Tribunal de Manhattan, doncs ens ho fa saber, Marc.
Així us faré, així
que
us faré,
vagi
gràcies.
Bé, moltes adeu. Gràcies, bona nit, adeu. Doncs bé, això és el que sabem fins ara, aquestes imatges terribles que han arribat quan faltaven pocs minuts per les 8 del vespre, amb aquesta persona, no és la primera vegada que ho veiem, i sobretot on hi ha tensió mediàtica, doncs a vegades és un lloc on es fan aquest tipus de reivindicacions, però ja diem que no sabem si això és el que ha passat allà, si realment hi havia una reivindicació a darrere. En tot cas, el que ens explicava ara el Marc Tió, doncs és la informació que tenim fins ara, però és veritat que això passa en aquest context d'aquest judici a Trump, que ara, segons el Marc, pot durar fins ben entrat aquest estiu, amb tot el context d'eleccions presidencials aquest any als Estats Units, que veurem si li acaba passant factura o no a Donald Trump. En fi, deixem això de banda, esperarem a veure si... No sé, Rafa, no sé si volies dir alguna cosa.
No, si voleu entrar, però si no...
No, si voleu fer un comentari breu sobre això, perquè ara de seguida anirem cap al País Basc, Rafa.
No, jo dues coses molt ràpides. Primer, hem de pensar que aquestes teories de les conspiracions no són teories de les conspiracions que només fa temps, no? Anéssim per diguem-ne, doncs, fins i tot emissores alternatives i friquis, etc, sinó que són teories de la conspiració que ja van pel mainstreaming, no? Que avui ens diuen...
Que tenen molta presència.
Ja tenen molta presència, i per tant, compte, perquè...